Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La consulta ciutadana sobre monarquia o república segueix endavant. La coordinadora que l'organitza ha decidit continuar amb la votació de diumenge, al·legant que ningú no els ha notificat la prohibició de fer-la. El president de Sabadell per la República, Joan Balart, manté que no s'estan saltant la llei, tot i la resolució que la Junta Electoral de Zona hauria fet arribar al govern afirmant que no autoritza la votació. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
I nosaltres no ens estem saltant cap llei. Ara hi ha molta gent que està donant per fet que nosaltres ens saltarem la llei i, per tant, ens està condicionant com resultarà el diumenge. Nosaltres no ens estem saltant cap llei perquè ningú ens ha dit que ens prohibeix l'acte. En el moment en què ens prohibeixin l'acte, després ja prendrem mesures, perquè les mesures consisteixen en poder recórrer. Si a mi no em diuen que m'ho prohibeixen, jo no puc recórrer res. Per tant, ja prendrem les mesures necessàries.
La polèmica va sorgir durant el ple municipal de dimecres arran d'una pregunta del regidor de Junts per Sabadell, Francesc Xavier Baró. Malgrat la petició d'aquest grup, juntament amb Esquerra i la Crida, encara no s'ha fet pública la resolució de la Junta Electoral de Zona, ni tampoc ha transcendit des de quin departament del consistori es va fer exactament la consulta. Si no hi ha cap contratemps, els sabadellencs podrem pronunciar-nos sobre quin model d'estat preferim, monarquia o república, votant en un dels 35 punts que s'han habilitat arreu de la ciutat el pròxim diumenge.
Titulars.
La plantilla de la delegació sabadellenca de l'ECNOR inicia aturades parcials tots els divendres del mes. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els treballadors han iniciat la vaga per tal d'exigir a l'empresa que s'assegui a negociar millores en la conciliació de la vida laboral i familiar.
La colla de Sabadell serà el centre de debat d'un simposi que arrenca en poc més de 2 hores al casal Pere IV.
Un dels elements d'estudi és la vigència d'aquest tipus d'intel·lectuals encapçalats per l'escriptor local Joan Oliver. El professor de literatura Anton Carbonell explica quin és el llegat de la colla.
Van intentar d'abastir el que andríem construir una cultura nacional, moderna, cosmopolita, que contribuís a articular això que andríem la modernització del país en aquella primera postguerra, després de la Primera Guerra Mundial.
Els simposis emmarquen els actes de commemoració del centenari de la colla de Sabadell.
Alberto Ejogo visita avui el programa Hotel Suís a partir de 2:00. L'exfutbolista sabadellenc, en l'actualitat analista de futbol, presenta el seu primer llibre, Indomable, Cuadernos del Fútbol Africano.
La seva visita coincidirà amb la prèvia del Sabadell Olot de diumenge. Antonio Hidalgo acaba de comparèixer en roda de premsa. Podrem escoltar les seves declaracions i les del seu homòleg al conjunt garrotxí, Raúl Garrido.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Graus a aquesta hora al centre de la ciutat. Què ens espera de cara a aquest divendres i també de cara al cap de setmana? Esther Batalla, molt bon dia.
Bon dia. La tarda d'avui divendres serà força tranquil·la, amb núvols baixos, cada vegada més abundants i compactes al vessant nord del Pirineu, on no es descarta algun plogim, especialment a la Vall d'Aran, durant aquesta propera tarda. D'altra banda, també a partir ja del vespre i de la nit s'aniran formant aquests intervals de núvols baixos a punts de la meitat nord del litoral i prelitoral i altres punts del quadrant nord-est. De fet, de cara a demà seran força abundants i compactes. Cap a mig matí podrien afectar també altres sectors del litoral i prelitoral central, i hi ha la possibilitat, doncs, de que hi puguin haver fins a migdia algun plogim a punts del litoral i prelitoral central i nord, i la resta de la jornada a altres sectors també de l'interior del quadrant nord-est, sense més conseqüències. Seran 4 gotes, precipitacions en conjunt febles i minses. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Informació del trànsit. Circulació tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. No es registra cap incidència. Això sí, situació més complicada en aquest moment a l'autovia A2, on hi ha una part de la calçada tallada a conseqüència d'un accident a l'altura de Sant Andreu de la Barca. Les incidències es registren en direcció a Lleida. I pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? David de Toro, bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons es indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant gairebé 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La coordinadora que promou la consulta ciutadana sobre monarquia o república a Sabadell continuarà endavant amb la iniciativa, tal com estava previst, malgrat que la Junta Electoral de Zona hauria notificat a l'Ajuntament que no autoritza la votació per fer-se en precampanya. Els seus promotors aleguen que no han rebut cap notificació oficial i que, per tant, no hi ha cap prohibició de fer la consulta. Joan Balart, president de Sabadell per la República, ho ha dit avui en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ara per ara no hi ha una prohibició, ni n'hi haurà, perquè en principi no estava entredit si es podia o no fer la consulta. Això ja es va aprovar en el ple municipal amb una moció que va sortir guanyadora. Per tant, en tot cas, el que se'ns pot dir és que la via pública no es podrà ocupar, però que ens ho diguin, perquè és que no ens ho han dit. En tot cas, ens han dit que els hi han dit els de la Junta Electoral, sense cap més prova, de que no es podria fer. Però ells, com a Ajuntament, no s'han mullat. No ens han dit que no es pot fer.
La consulta, per tant, es manté per aquest diumenge 6 d'octubre entre les 10 del matí i les 2 del migdia amb 35 punts de votació arreu de la ciutat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Balart ha denunciat als micròfons de Ràdio Sabadell la situació d'indefensió que al seu parer està patint la coordinadora arran de la polèmica destapada al ple municipal d'aquesta setmana arran d'una pregunta del regidor de Junts, Francesc Xavier Baró. En aquest sentit, el president de Sabadell per la República ha carregat contra el govern municipal del PSC i Podem per anar a mitges tintes.
Després d'haver aprovat una moció on va sortir clarament l'opció de recolzar políticament la consulta, aquest Ajuntament hagi consultat a la Junta Electoral de Zona algo que un altre ajuntament com el del Corcón ni se li va passar pel cap de fer-ho. Entre altres coses perquè les eleccions estan molt lluny encara i no afecten res que estiguem ocupant punts concrets de Sabadell per fer un acte tan normal i tan natural com és demanar l'opinió de la gent.
El ple municipal del mes de setembre va donar suport a l'organització de la consulta amb els vots favorables de Podem, en què els sabadellencs s'hauran de pronunciar sobre quin model d'estat prefereixen, monarquia o república. Després de la resolució de la Junta Electoral de Zona, però, el govern municipal s'hi ha desmarcat, al·legant que el ple és sobirà, però que no està per sobre de la llei. Arran de la polèmica, els grups municipals d'Esquerra, la Crida i Junts han preguntat formalment l'executiu qui va portar el tema a la Junta Electoral de Zona i que els traslladin la resolució. Segons el regidor republicà Raúl García Barroso, 24 hores després de la petició, encara no tenen cap resposta per part de l'equip de govern.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La plantilla de la delegació local de l'ECNOR, empresa dedicada a les infraestructures i les energies renovables, se'n va a la vaga. Concretament han convocat aturades de 2 hores al principi de cada torn de treball. Avui s'ha fet la primera i es repetiran cada divendres fins a finals d'any si no veuen l'empresa amb la voluntat d'arribar a un acord. La principal reivindicació de la plantilla és que no poden conciliar les vides laborals i familiars.
Denuncien sobretot que l'empresa els està allargant la jornada laboral a través d'ampliar al màxim les hores d'esmorzar i dinar, de manera que el temps que passen a l'empresa abraça moltes hores del dia.
Las jornadas que realiza nuestro colectivo son jornadas muy amplias. La empresa lo que quiere es cubrir el mayor tiempo de horas del día con una jornada de 8 horas. Al final lo que hace es alargar horas de comida, alargar horas de almuerzo para poder alargar la jornada. Que quieren que entren a las 8, que les obliguen a comer en 2 horas y que plieguen a las 6. Pero la jornada se puede alargar hasta las 6:30 o hasta las 7 o hasta las 7:30.
Ho explicava Florentino Hurtado, delegat sindical de Comissions Obreres a l'empresa. També demana que les guàrdies incloguin les compensacions per la disponibilitat, que redueixin els torns de vacances per concentrar-los a l'època estival, que es millorin les instal·lacions i que se'ls paguin les despeses d'aparcament mentre realitzen la feina. El comitè d'empresa explica que les negociacions s'han trencat per l'oposició mostrada per l'empresa per millorar les condicions laborals de la plantilla. Ara tornaran al diàleg mediat amb Inspecció del Treball. En funció d'aquestes negociacions poden aixecar les aturades o intensificar-les.
Para poder parar estos paros de forma provisional o momentánea, tendríamos que ver, en principio, una buena disposición por parte de la empresa a querer negociar algo en serio y que tengan intención de llegar a algún acuerdo. Si ese gesto no lo vemos parte de la empresa, no nos planteamos no parar los paros, nos plantearíamos endurecerlos en todo caso.
La delegació sabadellenca de l'ICNOR es dedica exclusivament a les comunicacions, a diferència d'altres centres laborals de la mateixa empresa.
Més qüestions. El Mesclat celebra la seva cinquena edició demà dissabte amb la implicació d'una seixantena d'entitats relacionades amb la cooperació i la cohesió social. La iniciativa segueix creixent però manté el seu objectiu inicial, mostrar a la ciutadania la feina que s'està fent en matèria de convivència i inclusió social i sensibilitzar-la sobre qüestions com els refugiats, la immigració o la vulnerabilitat social. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
El Mesclat esdevé realment un punt de trobada i de treball per entitats, no? Alhora que és un espai de difusió per aquestes. I sí que m'agradaria remarcar des de l'Ajuntament que aquest any hi haurà gairebé una seixantena d'entitats que participaran en l'edició d'aquest any. Per tant, per nosaltres veiem que és un èxit i nosaltres el que necessitem és any rere any a seguir augmentant les entitats que ens hi col·laboren, perquè el tema de la cohesió social és un tema també important per aquest govern.
Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Precisament amb aquests objectius s'han organitzat diferents activitats des de les 10 del matí a l'entorn del passeig de la plaça Major i la plaça Doctor Robert. Per exemple, un taller de receptes antirumors de la mà de l'Institut Diversitas. La seva directora tècnica, Helena Cavaller, explica per què és necessària una activitat com aquesta.
Quan coneixem una persona que procedeix d'un lloc concret, doncs pensem que totes poden ser iguals. Això és estereotipar. Això ja és una primera manera de fer aquest camí cap als rumors. Després ja hi ha els prejudicis, que és allò que ens passa una mica més ja per les emocions, que és que alguna vegada ens hagi passat alguna cosa i ens faci pensar que o haguem sentit que algú li hagi passat alguna cosa amb alguna persona en concret, i això ja ens cala una mica més endins, no? I després passem una mica a l'acció, que ja és començar doncs a escampar informacions.
En la mateixa línia va l'activitat de Creu Roja, mentides i veritats dels desplaçaments forçats. En aquest cas es presenta en forma d'activitat lúdica on un calendari gegant inclou diferents preguntes relacionades amb els refugiats i els participants les han d'anar responent. El responsable de comunicació de Creu Roja, Xavi Miralles, destaca que cal abordar aquesta qüestió perquè encara hi ha molt desconeixement sobre el col·lectiu dels refugiats.
Al final intenta trencar una sèrie d'estereotips i segurament moltes coses que al final la ciutadania, tots plegats, desconeixem d'aquestes persones que, com et deia, han d'acabar fugint al seu país i l'únic que busquen és una vida millor i estar segurs en un país que els aculli, no? I que al final els ajudi i els doni suport, que al final, si estiguéssim a la seva pell, estarem d'acord que tots buscaríem el mateix, no? Si haguéssim de marxar del nostre país, fugir del nostre país per una qüestió d'una guerra, per dir alguna cosa, tots esperaríem que el país on anem ens acullin i ens donin suport.
El Mesclat també inclou xerrades, col·loquis i exposicions. La jornada la tancarà al concert del grup SU a 10:45 de la nit.
I la coordinadora de casals de gent gran de Sabadell, Es Fa Gran, ja suma 40 anys d'història aglutinant les entitats de la tercera edat i aquest cap de setmana ho celebraran amb diverses activitats a la ciutat. Des de l'entitat expliquen que han dedicat l'aniversari a reivindicar la dignitat de la vellesa. Després d'aquest cap de setmana també canviarà la presidència de la coordinadora, que passarà a mans de Maria Rosa Mota en substitució de Maria Teresa Serarols, presidenta, els últims 9 anys.
Abans del canvi, al capdavant de la coordinadora, els seus membres han organitzat diverses activitats per aquest cap de setmana. Demà a la tarda, a l'auditori del Casal Pere IV, al carrer de l'Assi, hi haurà una jornada de màgia. Les entrades es podran adquirir des de mitja hora abans de l'espectacle. Maria Rosa Mota promet una tarda ben distreta.
Esperem que els agradi molt, és un mag que jo l'he vist, és bastant sorprenent,
sí?
I espero que a la gent li agradi i surti contenta, és una cosa diferent. Ja fa algun temps que de tant en tant cobrem 2 euros a l'entrada, perquè així també sabem una mica que la gent es compromet, perquè a vegades no s'ha cobrat res i llavors, sí, amb molt bona fe s'agafen les entrades, però després potser no van i gent que volia anar no pot anar.
Diumenge hi haurà la tradicional ofrena floral al monument dedicat a la gent gran ubicat a la plaça dels Avis i Àvies a la Creu Alta. Un acte que començarà a 11:45, on hi haurà un concert de corals i que no estarà exempt de reivindicació. Els avis i àvies volen un nou monument que dignifiqui la tercera edat.
perquè moltes vegades falla i al millor tant no és tan conscient la gent, però a vegades el tracte que es dona a la gent gran no és prou correcte. Tendeixen a oblidar-se una mica de la gent gran, bueno, ja està bé, perquè com són grans, vull dir, i això no, vull dir, jo crec que no ha d'haver cap diferència entre gent gran, gent jove, ni ètnies, ni races, ni hem de ser tots igual.
Posteriorment, el casal de Gent Gran de Gràcia acollirà un dinar de germanor a partir de les 2 i amb música en viu.
I com explicava Maria Teresa Cerarols, deixa la presidència de la coordinadora de casals de la Gent Gran a partir d'aquest cap de setmana. Ha estat 9 anys al càrrec, però considera que el relleu és bo.
Penso que és bo per tot, perquè no t'ho sentis teu, perquè pugui canviar d'altres coses, et t'equivoquis o no t'equivoquis i tiris endavant. Jo penso que és bo, Maria.
Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí d'aquesta casa. A partir d'ara, Maria Rosa Mota en serà la presidenta, Elena Catalán la tresorera i Adrià Miquel, de 98 anys, atenció, ostentarà la presidència d'honor.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Passa un minut de 3:15, la Festa del Pulpo torna aquest cap de setmana a Sabadell. Aquesta edició, però, compta amb moltes menys parades respecte d'anys anteriors. Concretament es passa de 17 a 2. Des de l'Ajuntament defensen que no han volgut atorgar més llicències perquè els organitzadors no comptaven amb els carnets de manipulació d'aliments obligatoris a l'hora de vendre o, com diu el seu nom, manipular menjar. Contràriament, Manuel Vázquez, president del Centro Galego Nos, assegura que sí, els tenien, però alhora demana més flexibilitat a les institucions.
Hi ha una qüestió, jo sempre dic, els firaires han de complementar unes documentacions, han de signar, han de presentar, jo ho dic, si tinguessin un màster o un grau, els firaires serien professors, serien metges, serien abogats i no firaires. Llavors, costa, a mi m'ha costat en la meva feina, quan profe o dir d'un centre o ara que estic en un sindicat de profes, és a dir, la normativa la implementes i coses que són molt fàcils per un firaire escanejar un document, la impressió i tal, de vegades costa.
Tot i aquests entrebancs, com dèiem, la festa se celebra aquest cap de setmana.
Així és, la Festa del Pulpo s'instal·la des d'avui mateix a la nit i fins diumenge a l'Eix Macià per oferir el millor pop gallec a la ciutat. El menjar, és a dir, el pop i també les patates, venen directament des de Galícia en camions frigorífics i van arribar dimecres a Sabadell. Vázquez assegura que aquesta festa serveix per reivindicar la cultura gallega, però també per reivindicar els barris de la ciutat.
Els meus fills pues, pràcticament no van a l'entitat i a mi la paraula més maca que em diuen és que tu ets tonto, perquè en comptes d'anar a l'entitat fas unes classes i cobres una pasta i aquí vens a... És a dir, una mica la filosofia de que són voluntaris i com això d'alguna manera s'ha de primar de les administracions, de dir, si hi ha una gent voluntària en els Ballesteros, en el Centre Murciano, el Centre Aragonès, pues primem una mica perquè si no això s'acaba morint i jo crec que ja la cultura gallega forma part també de la ciutat de Sabadell.
A part de menjar pulpo, en aquesta festa també es podrà degustar empanades i es podrà gaudir de concerts a càrrecs de grups sabadellencs.
Informacions en format més breu. 3 detinguts a Sabadell i Barcelona en una operació contra un grup de georgians dedicat al robatori de domicilis del Baix Llobregat.
Les detencions són el resultat de la segona fase d'una investigació que ja va permetre detenir altres 3 membres de l'organització a principis de setembre. En el registre dels domicilis, els Mossos també van poder recuperar alguns dels objectes sostrets. El grup feia servir el mètode del marcador, que consisteix a posar uns fils en els pisos als quals volen accedir entre la porta i el marc. En cas que el fil es mantingui intacte uns dies després, els lladres saben que l'habitatge està buit i que poden consumar el robatori. Els 3 detinguts ja han ingressat a la presó.
Can Urià Comerç celebra demà dissabte la festa Tardor Màgica.
Seguint el fil de somnis d'una nit, els comerciants treuen els seus negocis al carrer, però en horari diurn. El president dels comerciants, Miguel Tello, ha explicat al Cafè de la Ràdio que s'ha programat una gran varietat d'actes.
Tenim un munt d'activitats preparades, o sigui, tenim des d'una gran batucada que passarà amb els Diabòlics de Gara. És una gran feina que ha fet des de l'Escola Dance Harmony. Tindrem inflables, tindrem crèixis elàstics, tindrem balls als escenaris, tindrem una mica de tot. Hi ha unes carpes que ha tingut a Mata de Pere i totes som, em sembla, 30 comerços que participen, doncs hi ha alguns que fan descomptes, altres que fan concursos, altres que fan unes altres activitats.
La tardor màgica estarà en marxa des de 11:15 del matí fins a les 9 de la nit.
I la UAB impulsa un projecte per conèixer l'estat del bestiar de les granges a temps real.
Es tracta del projecte Clear Farm, que va impulsat per la Facultat de Veterinària amb la involucració de 13 institucions europees i de 6 països diferents. A través de sensors permetrà conèixer l'estat de porcs i vaques lleteres en cada moment. Així els productors podran optimitzar el procés de producció i els consumidors tindran més informació sobre els antecedents dels productes animals.
Us ho dèiem en començar, en poc més de dues hores comença el Casal Pere IV, el simposi sobre la colla de Sabadell. La jornada s'allargarà fins demà dissabte a la 1:00 PM aproximadament, quan es produirà el debat final. En conjunt serà un esdeveniment acadèmic per visibilitzar, més enllà de la fotografia del paraigües i el pa de pagès punxat, quin ha estat el seu llegat. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. En el simposi, un dels principals objectius és desfer la imatge simple de Joan Oliver i companyia com a desvagats i irreverents. A tall d'exemple, la lletra de Pere IV de la cançó Del carrer, musicada per Ramon Muntaner.
Quan tindré 50 anys, no vull ser com el pare. Cansat i sense fe, renec o riallada.
De l'inconformisme i la rebel·lia de Pere IV en parlarà aquesta tarda el professor de literatura Anton Carbonell, qui detalla al programa al matí els principals objectius d'aquest aprofundiment en els autors de la colla.
Per una banda, donar-los a conèixer i que la literatura catalana els faci seus, vull dir que els incorpori això que en diuen el cànon, no? Que en diuen, diguem-ne, el que són els autors imprescindibles, aquells que amb els quals s'ha de tenir sempre molt present. Això per una banda, i per l'altra, doncs, reviure'ls contínuament, doncs, a partir de publicar-los, de fer-los arribar als lectors, en definitiva, de donar-los visibilitat.
Meus germans petits, escoles de mals mestres.
El localisme d'avantguarda, les polèmiques fundacionals, els perfils personals de Trabal, Obiols i Oliver, i també el període de guerra i l'exili aportaran el contingut d'avui. Per demà dissabte s'ha reservat el temps a la poètica de la coherència de Joan Oliver, l'impacte del cinema en l'obra de Francesc Trabal o l'articulisme i el pensament polític d'Armand Obiols. L'última ponència del simposi abans del debat final anirà a càrrec d'Antoni Dalmases, el qual explicarà la vigència actual i la posterioritat de la colla de Sabadell, que evidencia d'aquesta manera.
Jo he estat sentint una estona unes quantes coses a la ràdio avui aquest matí, a la vostra, i em penso que la primera vigència està claríssima en el mateix lema de la colla: estem voltats de poca vergonyes. I això és absolutament vigent, tristament vigent. Poca vergonya, sàdics i psicòpates, és a dir que la col·lecció és gran.
Dalmases es veu influències de la colla de Sabadell en autors actuals com ara Quim Monzó, Damià Barbera i Adrià Pujol Cruells. En el simposi es descobriran visions i lectures inèdites dels membres de la colla.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues. Almenys 5 persones han mort després que un avió que s'havia enlairat a Vigo s'hagi estavellat a Ucraïna després d'un aterratge d'emergència.
A l'aparell hi viatjaven 8 persones, 7 membres de la tripulació i un passatger, segons ha informat el govern del país. Segons les primeres informacions, l'avió s'hauria quedat sense combustible abans de fer escala en una ciutat d'Ucraïna. La destinació final era Istanbul.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès el judici contra els exmembres de la mesa del Parlament i la diputada de la CUP, Mireia Boya, previst entre els dies 19 i 22 de novembre.
Per evitar noves suspensions i tenint en compte el nombre de parts afectades, s'ha convocat una reunió amb totes elles el pròxim 11 d'octubre per fixar una nova data. Els vallesans Lluís Maria Coromines i Joan Josep Noet, a més d'Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Guinó i Mireia Boya, seran jutjats per un delicte de desobediència.
I primeres declaracions d'avui de policies investigats per les càrregues de l'1 d'octubre a Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. El primer dels agents en declarar, un comandament de la Policia Nacional, ha assegurat davant de la jutgessa haver vist armes blanques aquell dia i cares d'odi entre els votants. A més, també ha dit que els hi tirava líquid i es van amenaçar en posar-los bombes als seus vehicles. Dels 6 policies citats avui, un no compareixerà per motius familiars. Se'ls investiga pels delictes de tortures, lesions i també danys. I en clau electoral, Joaquim Forn serà el cap de llista de Junts per Catalunya Girona en les eleccions del 10 de novembre.
D'aquesta manera, l'exregidor substituirà l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que en els comicis del 28 d'abril va encapçalar la candidatura per Girona. El mateix Cuevillas ha anunciat que en aquests nous comicis anirà quart a la llista per Barcelona al Congrés.
Doncs Joaquim Forner, que se suma a Roger Espanyol, un altre dels membres de Junts per Catalunya que es van anunciar ahir com a cap de llista de la formació, en aquest cas al Senat. Laura Borràs no creu que els pactes de Junts per Catalunya i el PSC es puguin mantenir si el govern torna a aplicar el 155.
D'altra banda, la mateixa portaveu del Congrés de Junts per Catalunya ha defensat que si s'aplica aquest article al 155, l'executiu català hauria de seguir amb la seva feina, és a dir, s'haurien de quedar al seu despatx treballant.
L'advocacia de l'Estat vol arxivar el cas de 5 migrants morts al Tarajal.
L'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs contra el processament de 16 agents de la Guàrdia Civil per la seva actuació a la platja del Tarajal el 6 de febrer del 2014. Recordem que aquell dia 15 immigrants van morir ofegats quan intentaven entrar en territori espanyol pel mar. El delegat del govern espanyol va reconèixer en aquell moment que els agents de la Guàrdia Civil havien fet servir material antidisturbis. Ara, però, l'advocacia de l'Estat assegura que no es va produir cap mort al costat espanyol del mar i que, per tant, la causa no està sota la jurisdicció espanyola.
Catalunya va ser el segon destí dels turistes de l'Estat en el segon trimestre amb un 14% del total.
Els catalans representen el 18% dels viatgers residents a Espanya i lideren el rànquing juntament amb els madrilenys.
I Espanya Global posa en marxa una campanya per promocionar la democràcia espanyola.
Les ambaixades estan difonent uns vídeos que volen, asseguren, reflectir la realitat democràtica, moderna i diversa de l'Estat.
El diumenge 27 d'octubre es farà el concert homenatge a Josep Vinaròs.
La contraportada.
El fundador, impulsor i president durant 16 anys de l'entitat Sabadell Més Música, la Junta de l'entitat ha acordat atorgar-li el Premi Nacional Agustí Borgunyó. Direcció de Gerard Pastor, la Cobla Simfònica Catalana interpretarà obres de reputats autors com Joaquim Serra, Enric Ortí, Antoni Juncà, Jordi Lara i el mateix Gerard Pastor. I també dues peces de Vinaròs, la sardana Julieta, dedicada a la seva dona, i les soldades del Comte Arnau, aquesta que estem escoltant i que servirà per cloure l'acte. Serà al Teatre Principal de Sabadell el diumenge, dia 27 d'octubre, a les 6 de la tarda. Mitja hora abans, al Saló del Principal, Jordi Saura explicarà quins són els compositors i les obres d'aquest programa. Un concert que, com dèiem, servirà per retre homenatge a Josep Vinaròs, mort el mes de maig passat i el qual rebrà a títol pòstum el Premi Nacional Agustí Borgunyó. Doncs amb aquesta proposta musical posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials. Ara deixem pas als companys d'esports i tota l'actualitat esportiva i avui, per cert, amb convidat de luxe a l'estudi. Alberto Etxogo visita l'Hotel Suís per presentar el seu primer llibre, Indomable Cuadernos del Fútbol Africano. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.